Un dels personatges més enigmàtics que tenim a casa nostra forma part de la història. És Cristòfol Colom. Colom amb M. I un dels autors que més coneixen aquest personatge, perquè més l'han estudiat, més l'han investigat i més han escrit, és el Jordi Bilbain, que és un filòleg, però posat també a historiador. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Bé, tu has fet tres llibres sobre la falsificació de la descoberta catalana d'Amèrica.
Doncs sí, tu m'has dit.
Amb la qual Colom és el personatge principal.
O un dels personatges, el que el principal personatge és el censor.
El censor que va ser censurar la història.
Que treballen sobre els llibres que s'editen, i aleshores per això cada llibre que s'edita, com que el supervisa un autor diferent, cadascú tapava l'origen d'en Colom, i per això en Colom ha nascut a tants llocs diferents, cosa que no s'ha pogut demostrar de cap més altre mortal.
Evidentment no se sap històricament on va néixer Colom.
Bé, no és que tampoc té massa importància. Al segle XV, XIV i XIII els personatges podien néixer a qualsevol lloc
del món, sí.
Ara sí que se sap és a quina família pertany.
A veure.
Que és a la família barcelonina dels Colom Bertran, que són uns personatges importantíssims, vinculats amb la cort, amb la tresoreria reial, amb els bisbes, amb els ambaixadors de la Generalitat, amb els presidents de la Generalitat, amb la mercaderia, amb tot un cúmul de relacions amb el poder. Per tant, no és una família de pa sucat amb oli, sinó que és una família principal a Catalunya, estesa i connexions amb tot el Principat, amb la Catalunya Nord, amb el Regne de València, amb Mallorca, amb Sicília i amb Portugal.
Has dit de família Colom?
Colom Bertran.
Bertran.
Perquè els Bertran s'acaben entroncant amb els Colom,
sí.
I bé, i a més hi ha uns vicealmiralls de Catalunya que són Bertran, i aleshores en Colom de vegades diu: no sóc el primer almirall de la meva nissaga. Pels Bertran és veritat que no era el primer. Pels Colom també hi ha altres Colom que són almiralls de Catalunya, hi ha capitans de nau, hi ha diputats, hi ha el president de la Generalitat just en aquesta època, és en Francesc Colom.
Colom
Bertran, al segle XV, el 1464, el 66, és en Francesc Colom.
Abans de la descoberta.
Exacte, no? D'aquests moments dels Colom molt ben organitzats en tot l'àmbit i l'estructura del poder, tant sigui polític com comercial com econòmic. Perquè els Colom també són els fundadors de la taula de canvi de Barcelona.
Sí?
Sí.
Els banquers?
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Ah, em semblava que Colom solament provenia d'una família de mariners o de pirates o de corsaris.
No, a veure, tu pots ser una família entroncada amb la cort i un parent teu dedicar-se al comerç,
sí.
Un altre dedicar-se a la navegació, per exemple, sent cònsols. Cònsol, sí. és un parent d'en Colom, és el cònsol, un dels cònsols de la llotja de Barcelona, del consolat de Barcelona.
Relacionats amb el mar.
Clar, relacionats amb el mar, amb el comerç, i en qualsevol moment un militar, que els Colom també són militars, un militar en qualsevol moment pot passar a ser corsari, i qualsevol mercader en qualsevol moment, en temps de guerra o de conflictes postbèl·lics, pot acabar esdevenint corsari.
Ah, està bé. Aleshores, aquest Colom no tindria res a veure amb el genovès?
Res. O sigui que el qui el relaciona amb el genovès són els censors, que barregen les dues vides, les vides d'un personatge superculte, important, d'uns coneixements nàutics transcendentals per la història de la humanitat, amb un pelacanyes, analfabet, sense cap mena de vinculació amb els estudis nàutics, d'una família de plebeus, i que mentre en Colom explica que ha voltat per totes les parts del món i ha portat operacions corsàriques a terme lluitant a les ordres del rei de Catalunya, Renat d'Anjou, el senyor Colombo, aquest, perquè sí que existeix un Colom, però i Gènova es diu Colombo, doncs no s'ha mogut de Gènova fent les seves...
Era textil,
un teixidor normal, sí. I corrent, que no es coneix, que tingui cap estudi ni que sàpiga escriure.
Ni que sigui mariner.
I que sigui mariner, per descomptat, okay. Que no, eh?
Aleshores...
O marí, perdó, marí. Perquè mariner, mira, pots anar amb una nau i quan et diuen tira un sac per la borda,
però tires. Tampoc s'ha cap referència que ha estat un vaixell a mercat. Ni mariner, ni marí, ni res.
Exacte.
Ni pescador.
Tampoc.
Eh?
Però feia la diferència perquè molts de nosaltres ara ens pensem que un marí i un mariner és el mateix. Un mariner són aquests que ajuden a tirar xarxes, o pescar, o fer el menjar, o aixecar les veles, i el marí és el tècnic en aspectes de navegació.
De totes formes, a un dels últims congressos fets a Gènova sobre la paternitat de Colom, ja van reconèixer genovesos que no era el Colombo genovès, està reconegut per els italians, eh?
Bé,
no fa anys, eh?
Doncs a veure que envien una carta oficial a la Generalitat, no, i a l'Ajuntament de Barcelona, i a veure si ho arregla.
Ja proves, eh?
A veure si ho arregla.
Aleshores, aquesta família de Colom, que no sé si ho saps, la tesis del doctor Enrique Bayarri, un professor d'història de la Universitat Central, la coneixes, la història d'ell?
D'en Bayarri.
Colom, tal qual.
Sí,
fue.
Sí.
Però ell parla de l'època de Ramon Berenguer III, que els genovesos van venir a ajudar, i la família de Colom es van quedar a Catalunya, i un d'aquests,
sí,
era aquest.
El que passa que, esclar, estem parlant de l'any 40. El senyor Bayarri em sembla que publica els seus llibres l'any Colom, tal qual fue, o a finals dels 30, no,
els 40, sí. Els,
jo diria que al llarg dels 40,
i
som al 2000, per tant, i hem tingut informació, i en prou feines parla de la família dels Colom de Barcelona.
Jo t'ho diria perquè en aquest llibre hi ha una data, bé, hi ha una informació que és que parla d'un Colom que es dedicava a ser corsari o pirata des de Mallorca,
sí,
al Delta l'Ebre i Catalunya. Aleshores, podria tenir alguna relació amb aquest Colom?
Sí, potser és el mateix i tot. Jo no, a veure, jo el llibre de l'Enric Bayarri el tinc, l'he fullejat per sobre, perquè ell, esclar, la perspectiva que ell tenia és molt limitada. O sigui, hi ha gent que diuen, trobem un Colom però no sabem qui és. Trobem un Colom aquí que fa coses de mercaderia. Pot ser el mateix, no ho pot ser, no se sap qui és.
Amb actes aixecades per pirateria a la comandància de Sant Carles de la Ràpita, o sigui, davant de Mallorca. Vull dir, que sé que hi havia, sí, algú que mercadejava, podríem dir, piratejava entre les Balears i Catalunya.
No, això està clar.
Algú era un Colom.
Està clar, però el que
podria,
passa és que...
Podria o no ser el mateix?
Sí, podria. Jo ara no tinc molt present aquesta línia d'ell. Si és el mateix, no serà cap problema, l'incorporarem a les recerques, i si no és el mateix, no passa res. Voldrà dir que entre la nissaga d'aquests Colom catalans, doncs... Igual que el Colom descobridor, doncs tenia parents que es dedicaven al mateix.
Bé, aleshores ve tota la història de l'intent d'aconseguir que la corona t'ajudi. Com arriba un Colom català a la corona castellana i catalana?
Bé, en primer lloc, les corones estaven... La corona, cada una, representava estats diferents. O sigui, per centrar-nos una mica, la corona de Castella era una corona, un regne, un estat. La corona d'Aragó és més complexa, perquè és corona d'Aragó. Una nació diferent amb tota una sèrie d'estats independents l'un de l'altre vinculats a la corona, saps? Per exemple, Sicília pertany a la corona d'Aragó, però no es parla català, no té les lleis de Catalunya, no és Aragó, i en canvi pertany a la corona d'Aragó, no? Aleshores, això a Castella no passa. A Castella només hi ha un regne, però els reis actuen de maneres diferents. Per tant, si un fet es prepara a Catalunya, això no és castellà. I si un fet es prepara a Castella, no és català. Per tant, els reis poden ser reis de Catalunya, Aragó, València, Mallorca, Nàpols, Sardenya, Sicília, Castella. I a cada país es manté amb unes lleis diferents, amb unes estructures de poder diferents, una moneda diferent, no? Que sí que s'intenta cap a l'unitat, però que en aquells moments la independència entre els regnes era molt clara.
Aleshores, Colom pertanyia a la corona catalana.
Clar, aleshores, en Colom, a Castella, pensem una cosa, sempre és tractat d'estranger a Castella, sempre. Estranger, un pobre estranger, per això li foten genovès, entre d'altres coses, perquè genovès a la Castella del segle XV també vol dir estranger. I en alguns casos vol dir català. Que trobem molts genovesos, li fot genovès i sabem que és català. Aleshores, si és estranger a Castella, però els reis li donen uns càrrecs, com el de virrei, governador general i el mirall, que no es poden donar a estrangers. Si en Colom diu que els reis són els seus senyors naturals i els reis diuen que en Colom és el seu, un súbdit seu natural, és que tampoc pot ser estranger. Per tant, si és estranger d'un regne sí i d'uns regnes no, és que només pot ser d'algun dels estats de la monarquia catalana o corona d'Aragó.
En aquest cas el rei era Ferran.
Aleshores, un català no anirà a veure el rei de Castella perquè organitzi una expedició, sabent que té el seu rei en aquí,
que és el Ferran,
i que li demana uns càrrecs com el de virrei i governador general, que a Castella no hi són i que en Colom té, i que paguen l'expedició amb una moneda que no existeix a Castella, com són els ducats, i que existeix aquí, i que alguns cronistes ens diuen que van travessar l'estret de Gibraltar, i mires els gravats i veus que les naus porten les quatre barres o que prenen possessió amb la bandera reial de la creu, diuen, va ser bandera de la creu, només pot ser la creu de Sant Jordi, no? I va sumant les peces i dius, bé, en Colom només podia haver anat a oferir l'oferta en un país o en un estat o una corona que tingués una gran experiència nàutica, una gran experiència militar, una gran experiència mercantil, i en aquest país, el Madrid, a la corona o la monarquia espanyola, només era Catalunya o la corona d'Aragó amb tots els seus estats independents, el port de València, un dels ports més importants del Mediterrani, el comerç amb Palma, el comerç amb Sicília, Nàpols i Barcelona,
sí.
no poden aparellar-se amb Huelva, Cádiz o Sevilla, que són uns ports petits, i que, per exemple, les drassanes de Sevilla a l'època del descobriment les feien servir per vendre peix.
Aleshores, el banquer de Valencià, o el que li va deixar el tesorer,
A més, sabem que els personatges amb quin Colom es belluga, ja no el rei, sinó els personatges que es mouen a l'entorn de la cort, es troba amb Lluís de Sant Àngel. Després, la carta que envia en els Reis, quan torna d'Amèrica, és la carta en Gabriel Sánchez i també en Lluís de Sant Àngel i Sant Àngel.
Sí, eren aquests dos.
Són personatges de la Cancelleria Reial Catalana. Els altres personatges que signen les capitulacions, que és un contracte de descoberta, és en Joan de Coloma, un altre secretari de la Cancelleria Reial Catalana, el segellador de les capitulacions, en Joan de Calcena, l'arxiu on es guarda el contracte per anar a trobar aquestes noves terres que hi havien perdudes a l'Atlàntic, a l'Arxiu Reial de Barcelona, que avui dia és l'arxiu de la Corona d'Aragón.
Sí.
O sigui, tot l'entorn en què es mou en Colom, absolutament tot, és català, no? O de la Corona d'Aragó, perquè no oferís susceptibilitats. I tot passa, i en canvi ho s'organitza tot a Palos de Moguer. No?
Bé, aleshores aconsegueix, a través del rei Ferran, que li encomanin
una llicència per anar...
Sí. I d'on surt?
Bé, fins ara era un misteri, perquè tu cada llibre que agafes et diu uns de Sevilla, uns de Huelva, uns de Palos de Moguer, uns de Palos de Portugal, uns altres de Palos d'Espanya, uns altres de Barcelona. Fins ara això era un autèntic misteri. I jo, a través de l'aspecte de la censura i buscant informació, doncs arribo a la conclusió que van sortir de Pals, però de Pals de l'Empordà.
Pals de l'Empordà.
Que és on vivien els Yáñez Pinzón. Els Yáñez Pinzón, m'avorriré tant de dir-ho, els Yáñez Pinzón no són quatre mariners pelacanyes, sinó que són uns nobles portuguesos que, quan la Generalitat declara la guerra a Joan II, el pare de Ferran el Catòlic, aquests mariners venen aquí a lluitar la causa de la Generalitat, perquè la Generalitat posa com a rei a Pere el Conestable de Portugal, que és el net de Jaume d'Urgell, i ell ve amb els seus parents i amics, i entre aquests parents i amics hi ha els Yáñez Pinzón, i tenim a Catalunya més de 100 documents dels Yáñez Pinzón afincats a Catalunya.
Rebre amb els andalusos.
És que els andalusos són aquests
que
quan es copien els documents els fan sortir a Andalusia. Un exemple molt clar, quan es prepara la segona expedició a Amèrica, els reis són aquí a Barcelona signant documents i organitzant-ho tot d'aquí, firmats tots a Barcelona, però ja diu en els textos Sevilla, Granada, Còrdoba i Huelva, no? Però tot és aquí. Però, en canvi, les còpies d'aquests documents, perquè els originals no els tenim...
Han desaparegut.
Sí, sabem que els reis són aquí, que per la història oficial tothom està super d'acord afirmant, no hi ha ningú que digui, no, els reis estaven en Andalusia. No, els reis són a Barcelona, els documents tots porten data i localització de Barcelona, tots signats a Barcelona, però tot es prepara a la Quinta Forca.
És molt estrany.
És
un misteri?
No és un misteri, perquè hi ha els censors, i els censors no formen part de les ciències ocultes, sinó de la realitat de la tergiversació política.
Però van ser a posteriori els censors, perquè al principi no tindrien per què amagar la realitat.
hi són, hi eren, i la feina la van fent, la van fent perquè no han parat, els censors hi continuen sent, no? Potser avui dia no és una, no se censura el mateix que fa 500 anys i amb la mateixa intensitat. Tu pots comprar una pel·li porno, si vols, o sí, pots anar a veure aquesta pel·lícula de Michael Moore sobre el bus. O sigui, hi ha una certa permissivitat, no? Però se censura d'una altra manera també.
Escolta, aleshores surt de Pals Costa Brava, allà fan les caravel·les?
No, les caravel·les ja eren fetes. Les aporten, no sé exactament d'on provenen, sembla que...
Una és basca, no?
Bé, això es diu fins ara perquè es pensaven que en Juan de la Cosa, aquest famós Joan Cosa, era de Santanderí, però també el tenim documentat aquí.
Sí?
Sí, està molt documentat. Igual, tot, esclar, el problema de tot plegat és que, com que ens hem cregut la història oficial, ja no busquem la nostra pròpia història. I com que no busques la pròpia història, no trobes els personatges aquí documentats. Però tota aquesta gent que van a Mancolom a Amèrica són gent molt important. Nosaltres, amb aquesta història que sembla un còmic que ens han explicat, semblen uns putxinel·lis de... No, evidentment, un home que és propietari d'una nau no pot ser un pelacanyes. Un home que és un capità, no només és capità, i que és un gran cosmògraf. Aquest senyor ha de tenir uns estudis d'aritmètica, de geografia, de geodèsia, de matemàtiques, de navegació.
Sí.
No pot ser un nano qualsevol.
Aleshores, el Juan de la Cosa creus que és d'aquí?
En Joan, tots eren d'aquí. Si es prepara tot aquí,
sí.
I en Colom porta experts, pilots, tècnics en navegació i cosmògrafs experts...
Sí.
Els únics llocs a tota la península ibèrica durant tot el segle XIII, XIV i XV on es fa cosmografia, on hi ha experts en dibuixar mapes, en prendre l'altura solar, en navegar per mars desconeguts, tot, només és aquí.
Escolta, bé, amb ell aquesta idea d'on surt d'anar a descobrir...
Bé, sembla que li surt entre llegir els clàssics i les navegacions que fa amunt i avall de l'Atlàntic. O sigui, tu saps que els catalans, contra el que s'ha vingut dient, que són els portuguesos, no són els catalans els primers de fer exploració atlàntica, o almenys amb informació que ens ha arribat, 100 anys abans de Portugal, els catalans ja busquen coses per l'Atlàntic, tant avall com amunt.
Però ja havia estat a Portugal, segons la història.
Sí, no, sí, és a Portugal. Després, si convé, tenim temps, explicaré per què és a Portugal, no? Però que sigui com sigui, és a Portugal, i des de Portugal primer i després a través de les experiències de marins pròxims i parents seus que van per l'Atlàntic, comença a veure, li comencen a arribar com traces, un tronc d'un arbre desconegut, unes fulles, unes branques, uns ocells, veuen, van a Monilla i veuen uns ocells estranys, van al nord d'Europa i allà li expliquen que uns anys endarrere uns homes d'una pell fosca havien arribat amb una canoa ha perdut, i ell va veient que realment que hi ha una altra humanitat, i després intenta vestir tot aquest coneixement amb citacions dels clàssics, i aleshores ell diu que més enllà de l'Atlàntida hi havia un continent, i que amb l'enfonsament de l'Atlàntida es van perdre els camins.
Molt bé. Escolta, tu comentaves abans que surten de Catalunya amb unes esveles, amb les quatre barres o la Creu de Sant Jordi. En què surten?
No, anaven a... La informació que tenim és una creu, que van amb una creu.
Bé, si va haver el canvi de velam a Canàries.
Sí.
La latina per la...
Però bé, això es portaven els gallardets, o no, les flàmol, no, però no es portava la vela.
Per la quadrada.
A la vela quadrada...
Es va posar a Canàries.
No, sí, es va posar allà, van canviar el velam, per tant, anaven amb vela llatina, que és una típica vela del Mediterrani.
Sí, que és la mallorquina,
No, però la vela de catalana
sí,
en general.
Sí, la típica.
Però la típica de no només de Mallorca, és de tot.
Però que és la característica, diguis.
Sí, i allà es canvia, però el que sabem és que aquestes banderetes, que són els gallardets, això sí que es veu la bandera catalana a la majoria de gravats. I després a les cròniques aquesta bandera desapareix, però es parla que prenen possessió amb la creu reial d'una creu, i evidentment el rei d'Espanya, o el rei de tots els regnes d'Espanya, a quin país o en quin estat d'aquesta confederació catalano-castellano-aragonesa té el rei com a propietat una creu? Doncs només a Catalunya.
La Creu de Sant Jordi.
Que és la Creu de Sant Jordi,
bé.
Això també ho explico, no?
Aleshores, ella arriba allà i va fent la descoberta. Alguns pobles, alguns llocs, tinc entès que els hi posa noms catalans o de ciutats catalanes.
Sí, alguns, per exemple, Montserrat.
Sí.
Montserrat és un dels més clars.
I una que es diu Sant Carles i Sant Jaume, vull dir, una cosa molt estranya. Molt...
Pensa que és clar, Sant Jaume i Sant Carles són a tot arreu.
Sí, però és molt estrany, no? Li podria posar Torrecillas, no? I...
No, clar, no hi ha cap nom castellà ni cap nom italià. Això està clar,
I aleshores jo pregunto, tota la informació escrita per ell, en quin idioma està escrita? No, no pas en català.
No, perquè ja t'ho dic que una de la feina de la censura ha estat canviar... aquests documents, no tenim documents originals.
No tenim.
El que passa és que entre aquestes traduccions hi ha unes catalanades que es fan morir de riure.
Sí. Bé, aleshores...
Per això podem dir que segurament havien de ser en català.
Aquí fem una gran elipse amb el temps. Després de la descoberta, torna Colón aquí a casa. A on arriba?
Aquí a Catalunya?
No, a Espanya, o sí, en quin poble?
Home, clar, arriba a Barcelona, a Barcelona és rebut.
No, però el port de Barcelona amb les naus?
O... No, arriba per terra, per l'interior.
Sí, però on deixa les naus?
A Pals.
A Pals de la Costa Brava, clar. No a Palos de Noguera.
És que, no, a Palos era impossible que deixés les naus allà i que passés travessant tot Espanya en 3 dies.
I menys amb els animals.
I menys amb els animals i tot, és que seria suïcida. Però, en canvi, les cròniques ens diuen que va travessar tot el país. Pues clar.
És impossible, clar.
D'anar de Pals a Barcelona, a peu, es triguen 2 dies. Sí. Perquè tenim cronistes, viatgers de l'època que ho fan. De Pals a Barcelona són 300 quilòmetres, pots fer 2 o 3 dies. Això sí que, per reforçar el teu poder, pots travessar un país en 2 dies a peu, perquè tothom, i diu que tothom sortia als camins a rebre-ho multitudinàriament. Té un sentit, ara, d'anar de Palos a Barcelona, amb indis malalts que van arribar amb la tripulació cansada i algun malalt que es va morir tan bon punt van arribar, a mi em semblaria totalment grotesc. No?
Aleshores, creus, bé, van arribar amb les naus a Pals.
I ja pensa que tornen 2 naus, eh?
Sí, l'altra es va quedar...
Una es queda allà, una nau torna a Barcelona, que és la que dona començaments de març la notícia, perquè la notícia s'escampa de Barcelona ja el 7, 8 i 9 de març, ja hi ha les primeres cartes datades, 9 de març. Algú ha dit, no, deu ser 9 d'abril, no pot ser, que sigui, perquè va arribar el 9 de març a Huelva i havien de travessar i venir a Barcelona, aquí hi ha un error. No, en canvi no, si arriben aquí, és veritat. I aleshores, el 30 de març els Reis escriuen en Colom i diuen, noi, ja sabem que heu arribat, amb l'altra nau, i vine, sisplau, perquè...
I venen a Badalona o a Barcelona?
I aleshores passen per Sant Jeroni de la Murtra,
a Badalona.
Que és aquí a tocar, als afores de Barcelona, i allà el reben amb una rebuda privada als Reis, i després entren a Barcelona on hi ha la rebuda multitudinària que expliquen els cronistes. I això es treu per conjectures, que havia de ser el Saló del Tinell, algú també diu que havia de ser que si la plaça Reial...
No, devia ser el Palau.
Pot ser el Palau Reial, pot ser... I a més després van anar cavalcant pels carrers, pim-pam-pum, no? Anant voltant...
Que va tenir un atemptat, diu el rei Ferran.
Abans que en Colom tornés.
Hi va un atemptat...
Segur que ells es van malfiar d'en Colom perquè al cap de poc el van fer detenir, també. O sigui, abans que torni en Colom hi ha l'atemptat, si en Colom torna i el rei és mort, vés a saber... No? Què hauríem tingut, no?
Ui.
Molt de marro.
Aleshores, tenim aquí el Colom català i els Reis els segueixen ajudant.
És això que et dic, no, del tot, Preparen junts tot el segon viatge, que són aquestes de 17 naus, amb tots els catalans al capdavant, amb en Pere Bertran Margarit, amb el fra Bernat Buil, amb tota una sèrie d'altres personatges que estan al capdavant del govern d'Amèrica, fins a tal punt que algun historiador espanyol diu, que curioso, o que raro, no hay ningún castellano en el gobierno de las Indias, perquè tots eren catalans.
I finalment, ja després de totes les aventures de Colón, acaba malament, portat presoner...
Acaba malament, està clar. No està clar, perquè no, ho sabem que acaba malament, i aleshores això, a mesura que busques per què, té una explicació, i és que l'explicació és que en Colom estava casat amb la germana del rei de Catalunya, que era també la neta de Jaume d'Urgell, i aleshores en Colom era un urgellista, que són els enemics acèrrims dels Trastàmara, no? I aleshores aquesta desconfiança que sempre havia tingut en Colom amb el rei, que si no, que si sí, que fent-lo espiar, que enviant allà un vigilant, que fent-lo detenir, que... Doncs té un sentit si ell té al davant un príncep de Catalunya, i que en un moment donat i per això et dic que imagina't què hagués passat si en Colom arriba com a príncep i en... per Branca d'Urgell, no? I el rei és mort, no? Doncs per això hi ha aquesta desconfiança i sempre el marquen de molt a prop i per això acaba empresonat.
Però vivint el rei Ferran.
Sí, vivint.
I com el rei Ferran ho va permetre sent un català?
Que va permetre què?
Que el pobre Colón acabés així.
Home, perquè ell era el responsable directe. Uh-huh. O sigui, el rei Ferran no es mamava, vol dir.
No, però algú es deuria fer Colón des del moment que el van...
No, home, a veure, el que no pot ser és que... el rei li donés un poder pensant que era quatre illes amb quatre cocos
i després
veuen el que hi ha, doncs el que fan és canviar les normes. El rei Ferran en un moment donat a tot vam concedir això, doncs ara canvio les normes i canvio els tractes, i per això la família Colom va portar el rei Ferran als tribunals. Uh-huh. O sigui, obren un plet contra el rei.
I com acaba?
Bé, acaba a finals del segle XVI, en què els reis gairebé es queden tot, la documentació, els llibres, la biblioteca, els béns dels Colom.
Contra el rei Ferran, no? Contra
va començar amb el rei Ferran, segueix amb Carles I i acaba amb Felip II.
Molt bé. Escolta, aquest és el misteri de Colom.
Bueno, de misteri cap.
Bastant, per molta gent ho és.
De misteri, ja sé que aquest és un programa
però per
de
tu
misteri,
potser no ho és, però tu mateix reconeixes que no tenim documentació.
Tot originals,
sí, però
es pot anar treballant amb la informació que tens paral·lela. Hi ha molta informació, no és que no tinguem res i hàgim d'inventar-nos-ho, no? Jo el que t'estic dient és sobre informació que tenim, o sigui, els Colom de Barcelona existeixen.
Tot això ho podem trobar a tres llibres.
A tres llibres meus, un és La descoberta catalana d'Amèrica, l'altre és La brevíssima relació de la destrucció de la història, i el tercer llibre és una entrevista que em fan David Bassa, que es diu Totes les preguntes sobre Cristòfol Colom.
Està molt bé. Editorial?
Un és Edicions del Cargot, l'altre és els Llibres de Set Ciències i l'últim és Llibres de l'Índex.
Es pot trobar a les llibres?
Es pot trobar amb una mica de tenacitat.
I també hi ha una pel·lícula, un documental, fet per David Grau, que es diu L'apropiació de la descoberta d'Amèrica. Una conspiració d'estat?
Efectivament, una conspiració d'estat.
Això potser es pot trobar al DVD?
Es pot trobar, però també dic amb una mica de tenacitat, no?
TV3 el va passar?
Ho vam passar un dia a les tantes de la matinada.
O sigui, una mica marginat.
Sí, diguem-ho així. A més, amb un tema que anava d'Isabel la Catòlica, que no tenia res ben bé a veure amb Amèrica, ni en Colom, ni en Catalunya ben bé, però bé, ho vam passar i sembla que ja, ja han fet el fet.
I en el cinema? Es va estrenar?
Sí, el Verdi va estar...
Barcelona.
5 mesos al Verdi.
Déu-n'hi-do, allí no el van censurar.
Bé, sabem que hi van haver pressions perquè ho traguessin i al final ho van treure. Ho van passar, hi van haver unes pressions, jo no sé si és que es va treure perquè ja no hi anava ningú o es va treure perquè hi van haver moltes pressions, no? Deixem-ho que es va acabar.
Molt bé. Escolta, Jordi Bilbeny, continua investigant, I això ens farà grans la nostra història, els nostres personatges.
Bé, ho intentem.
Bona nit.
Bona nit.